La mostra de teatre d'aficionat L'Agfa Teatre celebra enguany el seu 30è aniversari. Una desena de companyies pugen a escena fins al 13 de juny en una programació que aposta per la diversitat de gèneres i per consolidar el teatre com a eina de cohesió social. Una de les companyies participants és el quadre escènic del Teatre del Centre Catòlic amb la Gran Fàbrica de Paraules.
L'obra de teatre està basada en un conte infantil, que és La Fàbrica de Paraules, on explica la història, el conte d'un país on la gent per parlar ha de comprar les paraules que es fabriquen doncs, en aquesta gran fàbrica de paraules.
La premissa de la gran fàbrica de paraules és l'escenari perfecte perquè sorgeixi l'humor, l'emoció i els moments inoblidables. Així s'ho han proposat des del Teatre del Centre Catòlic, autors de l'obra basada en el conte d'Agnès de l'Estrade i Valeria d'Ocampo. En ella, la petita Adela qüestionarà tot el món on viu i el canviarà per sempre.
Gràcies, Darre!
Hi ha gent que té més recursos econòmics i, per tant, pot parlar moltíssim, i hi ha gent doncs, més desfavorida, que aleshores ha de buscar les paraules doncs, a les escombraries, a les ofertes, o directament no tenir paraules i, per tant, no poder parlar.
Una creació pròpia amb una forta càrrega social que ha tingut una recepció molt positiva.
Seré jo! Posaré ordre en aquest país! Colla de bretos!
Fa molta il·lusió, moltíssima. Pensar que una creació nostra que estigui tenint aquesta sortida i aquest èxit amb la gent fa molta il·lusió. Bueno, jo em sento molt afortunada, almenys.
I tant, no, això mateix, sí, ens fa molta il·lusió, sí. Hem treballat molt de temps, m'ha estat un any per preparar-la i veure que el que has fet doncs, ha agradat i té un fruit, doncs, home, sempre és molt satisfactori.
A l'Hospitalet hi haurà una nova oportunitat per veure la gran fàbrica de paraules.
Si encara no heu vist l'espectacle o l'heu vist i us ha agradat tant que voleu repetir, ho podreu fer el dia 5 de juny dins de la mostra de teatre aficionat de l'Hospitalet, aquí al Centre Catòlic, a les 7 de la tarda.
Correcte.
Avui comencem el programa retrobant-nos amb una persona que sempre que ens visita ens mostra una cara del món del cinema que desconeixíem i això ens encanta. A les seves esquenes té dos Premis Goya i dos Gaudí i avui ve per parlar-nos dels seus darrers projectes que són ni més ni menys que la sèrie acaba d'estrenar a HBO Rabalejar i la pel·lícula Pizza Movies. Saludem al muntador hospitalenc Jaume Martí. Què tal, com estàs? Benvingut.
Molt bé. Moltes gràcies per convidar-me.
Clar, escolta, i deus estar content i satisfet per les crítiques. Comencem per Rabalejar, perquè Rabalejar, que es va estrenar la setmana passada, aquesta sèrie del Pol Rodríguez i l'Isaki Lacuesta, unes crítiques que no podien ser més bones. Eh? Com ho heu rebut, això, com a equip?
Home, és veritat que és d'aquests projectes dels que et sents orgullós, no?, de participar. Més, o sigui, ja la temàtica...
Ara en parlarem.
Clar, és una mica fer denúncia, no?, d'una cosa que evidentment ens està afectant a tots, molt transversalment, a tota la societat. I aleshores això ja era, home, diguéssim, una parleta per participar-hi, però després a l'Isaac i al Pol, però els actors, tot plegat, és que ha sigut un projecte molt maco de participar-hi.
Clar, i el febrer passat va ser la primera sèrie espanyola seleccionada a la secció oficial de Berlinale, que crec que no havia passat mai.
No havia passat.
Això, llavors, no sé com... Ja.
Clar, això no estem acostumats al món de les sèries, perquè normalment les fem directament per les plataformes, però ara, clar, a l'haver-hi tanta producció, ha començat a haver-hi... Els festivals, diguéssim, grans, tots tenen la seva secció de sèries i directament que la seleccionessin, doncs ha fet que... Ja la primera cosa important va ser que HBO la va abraçar i va ser un projecte, però diguéssim que ens va permetre fer-la com volíem, però... Tot el tema dels premis realment ha sigut bueno, una sorpresa. Mm-hmm. Bueno, la selecció, no són premis, però que et seleccionin
sí,
i
ja
al final
és...
la divulgació que té, que al final Clar. És el que vols, que arribi al màxim nombre de gent.
Que ja ha penjat el primer capítol,
sí.
Jo l'he vist, també m'ha encantat, aquest ritme que té, aquests moviments de càmera, la música, els actors, el que tu deies, no? Tot això per una història, que és el que dèiem, que sorgeix d'un trauma familiar, de fet, que va viure el creador de la sèrie,
Exacte,
el Pol Rodríguez.
Sí,
a veure, explica'ns una mica.
Doncs sí, sí, és la història, al final, autobiogràfica. El Pol, ell és fill d'un restaurant de Can Lluís, d'un restaurant que per quasi 90 i pico anys va estar al Raval, i que al final va ser part del barri, no? La gent coneixia el restaurant, era part de tot això, i diguéssim que amb tot el tema de la crisi i de l'arribada dels fons voltor, doncs es van veure en la situació de que directament els posaven, els hi renovaven a uns preus excessius i es van veure obligats amb la pandèmia a tancar després de 90 i pico d'anys d'existència. Doncs el que no van aconseguir, mil crisis, mil situacions, bombes que van caure a la guerra, que em sembla que l'avi o algú va morir fins i tot, doncs aquesta una mica revenja, el Pol la portava dins i una mica ha sigut el que ha configurat aquesta ficció que neix d'aquesta realitat per convertir-ho en una ficció i fa un pas més enllà.
Mm-hmm. Al final, clar, el que deies, no? Aquest tema que aborda, no? El tema de l'especulació urbanística, que és un tema que està a l'ordre del dia. Jo no sé si per tu el fet de poder participar en un projecte que denuncia aquesta situació és encara allò... tu prens el projecte d'una altra manera.
Clar, la implicació que fas a nivell personal, doncs sí, sí, hi ha unes... A vegades hi ha projectes que decideixes fer-los per unes raons, per unes altres, però aquest era evident que hi volia ser. És veritat que de pressupost no era molt gran i volíem fer un equip de muntatge important, perquè sabíem que el repte a nivell de realització també seria l'aposta, aquesta realització tan agressiva, mm-hmm. i això volíem poder... I poder dedicar-li moltes hores al muntatge. I a la vegada els guions es van escriure molt, molt a prop del rodatge, amb el que nosaltres teníem la sensació que ens tocaria molt remuntar a nivell d'estructura i tal. Llavors, bueno, volíem fer un equip de muntatge i sí que vam haver de, bueno, una mica ajustar els sous, ajustar les condicions per poder-ho fer, però són d'aquests projectes en els que realment vols participar-hi, no? Per aquest, una mica aquesta denúncia que hem de fer entre tots, sempre que puguem, des del nostre petit espai, que aquestes coses estan passant i sembla que les institucions no estan posant suficient interès en protegir les necessitats vitals, que al final és tenir un sostre.
I tant. Clar, jo ara t'anava a preguntar, que ho has explicat una miqueta, quin era aquí el teu repte com a muntador, perquè jo recordo l'últim cop que vas venir que parlàvem de la Sociedad Anive de Bayona, sí. Que ens explicaves que cada dia us sepultaven amb 4 hores de material que havíeu de tenir pràcticament allò premuntat o mig muntat perquè el Bayona ho veiés l'endemà. Clar, aquí no sé quin ha sigut el repte.
Aquí realment jo estava molt preocupat abans de fer-la de totes les qüestions més tècniques de l'ocupació, els fons voltor, que tot això s'entengués, que no fos, vull dir, que al final, bueno, que també en una carta de desnonament, jo pensava que això seria, bueno, que tindríem una mena de narrativa tècnica més d'advocats, per dir-ho d'alguna manera, o més legal, que costaria que l'espectador... Però bueno, realment, a l'hora d'escriure, ja van fer molt bé una feina de sintetitzar molt bé aquesta informació i aleshores jo crec que va ser més aquest ritme frenètic amb el que van apostar a nivell de realització tant el Pol com l'Isaki i el Takuro, el director de fotografia, sí que ens obligava una mica a vegades nosaltres a muntatge volem parar, no? I volem... bueno, aquest és el moment on t'has d'emocionar, no? Veure-li bé la cara, que també s'emociona l'actor, perquè l'espectador empatitzi. I en aquesta sèrie el que teníem és que estava tot tan viu que a vegades aquests moments no els teníem i els havíem de construir nosaltres agafant una miqueta aquí, una miqueta d'allà. I ens ha sigut més aquest repte de trobar aquests elements de... el mateix, amb tot el material que teníem, trobar aquestes perles i que l'espectador fes aquesta... implicació emocional amb els actors. Sí que és veritat que al final els actors estan tots tan bé que vam optar més per l'acumulació com la sèrie, que és tan frenètica que bueno, no volem explicar-ho tot des del primer minut, sinó que tu vagis entenent tot aquest desenvolupament de personatges que els següents, clar, es va liant, és com una... És com una pilota que es va fent grossa i aquesta desesperació i nerviosisme que té els espectadors, el propi personatge acaba transmetent-se a la pantalla.
Clar, perquè és això que dius, ja, o sigui, els moviments de càmera, el muntatge després que heu fet, donen una sensació, a més d'una Barcelona, allò com caòtica, com asfixiant fins a cert punt, no? Que al final el Raval també... Bueno, i és que és com un personatge més, al final, també.
Estava claríssim que el Raval havia de ser un personatge més, vam sortir a rodar d'una forma molt punky, en el sentit que robàvem planos de
clar,
gent i
tot això. Perquè fins i tot a l'inici de la sèrie es veu l'Enric Auquer, allò fent el camí fins al Raval, a Rambles, veus la gent que els heu pixelat els ulls.
Aquí vam fer un truc, bueno, van decidir fer un truc ells, hi ha gent posada per nosaltres, clar, però alhora hi ha gent que no és nostra i amb el que no teníem els drets, i llavors aquí s'ha optat doncs, per fer aquesta cosa de blurejar una mica, de desenfocar una mica els ulls per fer-ho encara una mica més vivencial i més real, no? Per acostar-ho a aquesta cosa més quasi documental i crec que li funciona, li dona un realisme i una veritat. I sí, sí que preteníem que aquesta angoixa vital que pateixen els personatges es transmetés, arribés a l'espectador des d'aquesta posada en escena tan agressiva. Mm-hmm.
Doncs Rabalejar és un dels projectes en els sí. que has participat. L'altre és Pizza Movies.
Sí. Amb Res a veure.
Res a veure, totalment, amb Alberto Romero i la Judit Martín, una altra hospitalenca, per cert, que sí. no sé si heu coincidit o...
Ens vam conèixer a Màlaga, que la vam estrenar al Festival de Màlaga, i allà ens vam conèixer, perquè ja, bueno, ja sabeu que els muntadors no estem a rodatge. Uh-huh. Sí que la sensació és molt estranya per nosaltres, perquè cada dia estem treballant amb aquestes persones, clar. perquè els hi mimem totes les seves interpretacions i els cuidem molt i ens agrada treballar molt amb les seves interpretacions i ens acabem fent com molt familiars per nosaltres, però ells no ens coneixen a nosaltres. Perquè no. Sempre és una situació de que vas i et presentes i vols conèixer aquestes... I ens vam conèixer al Festival de Màlaga.
Doncs aquí aquesta comèdia romàntica que mescla cinema, crisi existencial, sí. pizza, sí. un bon còctel, eh?
La veritat és que amb el Carlo ja havíem treballat junts fent una sèrie de Doctor Portuondo per Filmin i molt abans un documental de Wismichu, que va ser quan ens vam conèixer. Però realment aquesta història sorgeix d'una situació... Està coescrit amb la Desiree de Fez, que és la seva parella i crítica cinematogràfica, i una mica veuen de la seva realitat, no? Una mica com aquests, tot el que és el periodisme cultural que ha anat perdent, diguéssim, bueno, com tot el periodisme en general, no? Ha anat perdent poder i, diguéssim, i ha anat guanyant precarietat, doncs d'aquesta idea o del seu dia a dia neix una mica... Era una mateixa... En la mateixa Desiree es plantejava projectes bojos i en un d'aquests era fer una pizzeria i això és el que va donar una mica origen al projecte. La veritat és que és un projecte també una mica com l'altre, aquest sí que encara és més... van decidir, es veu que durant anys va estar amb una productora i no van acabar d'aixecar el projecte i al final van decidir que necessitaven rodar-ho i necessitaven rodar-ho ara i ens se l'ha pagat el mateix Carlo amb Alberto i amb uns quants han reunit els diners i es va fer amb, vull dir, amb molt poc pressupost i això es nota a pantalla, però alhora té una veritat i la comèdia i està ple de bromes i la veritat és que combina molt bé la comèdia amb aquesta parella que te'ls has d'estimar i que vols estar i vols que se'n surtin, que fa realment és molt... No sé, és molt tendre i és un projecte del mateix, que tenia moltes ganes d'implicar-m'hi i vam trobar la manera per poder-ho fer perquè realment tots hem remat molt a favor perquè surti. Uh-huh. I jo convido a tothom a veure-la perquè rius molt i la veritat és que sí que va derivant cap a una comèdia més absurda, però bueno, la situació, com també té aquest punt de denúncia, doncs jo crec que està bastant ben equilibrada.
Molt bé, doncs escolta, aquesta haurem d'anar a veure, aquesta no l'he vista, sí. La de Pizza Movies. Jaume, ha estat un plaer que ens hagis acompanyat, ens hagis parlat d'aquests projectes que
quan
tens
voleu,
entre mans.
Ja saps, i a veure... A mi, que els que estem al costat fosc, com jo dic sempre, que som els muntadors i la gent de Pospo i això, puguem una mica visualitzar la nostra feina, a mi sempre m'encanta.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. I a veure si et veiem amb els castellers, amb la colla jove, que crec que...
Sí, m'han liat.
Allà,
no, vaig acompanyar la meva filla, que en tenia ganes de fer castells, i al final em van dir que, sisplau, si em podia quedar jo també, i jo encantat allà.
Molt bé, fent ciutat.
Exacte.
Escolta, Jaume, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi tot molt i molt bé.
Merci.
Doncs nosaltres el que fem és fer un cop d'ull a les estrenes de cinema d'aquesta setmana i tornem.
¿Hablarás de cuando nos conocimos?
Sí.
Vale, ¿y de la primera cita? Sí, claro.
Comencem el repàs a les estrenes de cinema d'aquesta setmana amb el drama, una comèdia romàntica protagonitzada per Zendaya i Robert Pattinson. Una parella viu un drama quan falten pocs dies de la boda. Aleshores, unes inesperades revelacions desmunten el que cada un creia saber de l'altre.
¿Sabéis? Antes de casarnos jugamos a contarnos lo peor que habíamos hecho.
¿Sí? Yo digo lo mío si lo hacemos todos. ¿Lo prometéis?
A ver, ¿qué hiciste?
Un perro.
Había cervezas y porno.
¿Lo dejaste toda la noche?
Sí.
¿Qué es lo peor que he hecho? ¿Yo me...?
Vale, yo...
¿Y Rubén, que aprieta mucho para el campeonato o qué?
Venga, 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 vuelve.
Lo normal.
Aquesta setmana s'estrena Corredora, un film premiat al Festival de Màlaga i que aborda la salut mental a l'esport d'elit. La protagonista pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. No tothom al seu voltant podrà o sabrà com ajudar-la.
I ganaré otra vez.
Haré història.
¿Qué haces, tío?
¿Has hablado con ellos?
¿Con quién?
Que lo sé todo. Que no quieren que gane, que me van a hacer daño.
Ganaré.
¿Chris?
Cristina, ¿te estás tomando la medicación?
Ganaré, ganaré. ¿Puedo pasar?
Acabem amb A la cara, un film que neix a partir d'un curt premiat als Goya i que tenia com a premissa l'odi a les xarxes socials. En aquesta ocasió va un pas més enllà i aprofundeix en els seus personatges, una estrella de cinema i l'espectador que li ha escrit un missatge negatiu.
Desde que entraste por esa puerta no tiene sentido nada. ¿Por qué estás aquí?
Porque no quiero estar allí. ¿Dónde está ella?
La nostra següent protagonista és una hospitalenca que té una història interessantíssima i dura. El 2017 li van diagnosticar una malaltia rara i degenerativa que li donava una esperança de vida molt curta. Aquest compte enrere va fer que es plantegés moltes coses i desenvolupés una nova manera d'entendre la vida i la mort. Tota la seva experiència l'ha recollit en aquest llibre, La essència del ser reside en la sombra, i la seva autora és la Natàlia García, més coneguda com a Natalie Dark, i aquí la tenim. Què tal, com estem?
Molt bé, bon dia.
A veure, comencem pel principi, que dèiem, aquesta història, perquè hi ha un moment en què et diagnostiquen una malaltia que es diu esclerodèrmia.
Sí.
Això és el 2017.
17, amb 28 anys.
28 anys. Te la diagnostiquen, però tu ja feia temps que tenies símptomes,
sí,
no?
Sí, jo hacía como 10 años que notaba síntomas hasta que en el momento más grave, cuando ya no podía sentarme porque la articulación y la piel estaba muy rígida, fui a ver muchísimos médicos durante muchos años, ninguno daba con la clave, y dio la casualidad que el pediatra de mi hijo, en una visita rutinaria de él, me vio la cara, porque esta enfermedad, de alguna manera, cambia el rostro y se le llama la enfermedad de la cara de pájaro. Me la reconoció y me dijo, oye, ¿tú te encuentras bien? Y en ese lado que estaba, en ese momento estaba mi padre al lado, le dijo, no, no se encuentra bien. Y este doctor pudo determinar que podría tener esclerodermia por mi rostro. Y a partir de ahí empezó un diagnóstico, una cuenta atrás.
Clar, te diagnostiquen, s'activa aquest compte enrere,
sí,
perquè per sobreviure t'havien de fer un trasplantament bipulmonar.
Correcte.
I en aquest impàs esperant el trasplantament és quan et comences a replantejar coses,
sí,
creences, no?
Sí.
Què passa pel teu cap en aquell moment?
En el moment que me diagnostiquen en l'Hospital de Bellvitge, jo recuerdo que me hago una pregunta que parecía venir de otra persona, ¿no? Y me dijo, o me dije a mí misma, Natalia, ¿ha merecido la pena vivir? Porque la esperanza de vida era muy corta. Y automáticamente yo respondí que no. Y quise saber por qué no, porque estaba casada, tenía hijos, funcionaria, la vida resuelta, ¿por qué no había merecido la pena vivir?
Claro.
Y entonces a partir de ahí yo empiezo a tirar del hilo, a intentar estar en paz conmigo misma hasta el momento en el que, pues, la vida me había hecho spoiler, hasta el momento en que se acabase. Solo pretendía tener paz mental conmigo misma, pero voy tirando del hilo, voy haciendo una serie de... Voy cogiendo recursos de trabajo de sombra, que yo le digo, y al final llega un momento en el que encuentro los motivos por el cual no mereció la pena vivir, encontrando esa esencia.
Clar, però quan t'estàs replantejant tot això, la malaltia comença a remetre.
Sí. En el momento del diagnóstico, hasta aproximadamente un año y medio, en ese periodo de tiempo, cuando ya se me propone ir a Vall d'Hebron para el trasplante pulmonar, las pruebas de afectación pulmonar y otro tipo de pruebas a nivel de piel, ha habido una remisión bastante grande, no total, pero una remisión que sorprende mucho porque al final esta enfermedad crea un exceso de colágeno que me había afectado al pulmón y había aumentado la capacidad pulmonar y esto era algo que sorprendía mucho a los doctores. Y a partir de ahí, bueno, todo empezó con la mejora.
Claro. ¿Y a qué atribuyes tú eso? Es decir...
Yo lo atribuyo principalmente a la voluntad de querer continuar, pero sobre todo lo que me ayudó a mí es este proceso de trabajo de sombra que yo le digo, que es poner en coherencia lo que pienso, lo que digo y lo que hago. No puede estar siempre todo en coherencia, pero sí que la idea de todo esto es que puedas sostener toda esa incongruencia que tienes de la mejor manera posible.
¿Y es aquí cuando comienza ya está aquest llibre o cuando comienzas a... plasmar-ho tot aquí?
Pues este libro comienza aproximadamente, sí, como un diario bitácora para mí, para entender un poco esas incongruencias, esos vínculos con la familia pues, que yo tenía que no estaban bien a nivel personal, u otro tipo de incongruencias conmigo misma, por qué he elegido esta carrera, por qué he elegido esta persona que me acompañe, por qué he decidido tener hijos. Realmente, ¿cuántas de esas decisiones son mías y cuántas de esas decisiones son por lealtades familiares? Entonces, yo empiezo a hacer todo un diario, empiezo a estudiar psicogenealogía, kinesiología, todo tipo de IAs. De algunas me hice match con algunas, de otras no tanto, pero al final, reconstruyendo todo esto, pude llegar a ver cuál era decisiones de mi esencia i quals fueron por lealtades.
Clar, és que aquí reculls, parles d'experiències paranormals,
sí.
d'entitats opressores,
sí.
Paràlisi del son, també potser això de paràlisi del son sí que ho tenim, sí que ho coneixem més, clar, però tot l'altre és un món
sí.
Bueno, que a vegades és una mica controvertit, eh?
Sí, la verdad es que podría haber escrito el libro sin toda esa parte tan energética, pero desde que soy muy niña he tenido mucha experiencia paranormal, con mucho fenómeno parapsíquico y parafísico y justamente con este tipo de conciencias, ¿no? La gente hablaba mucho de guías espirituales, seres de luz y yo toda la fenomenología que había experimentado era con entidades muy hostiles. Entonces, cuando por fin tengo una remisión, empiezo con otro diario bitácora para poder relacionar un poco este tipo de experiencias y llego a la conclusión de que la mayoría de ellas, sobre todo en parálisis del sueño o incluso en conciencia, estando consciente, me han mostrado lo que había en el interior de la psique, heridas que yo no sabía reconocer o heridas del clan familiar que yo no podría saber, pero que en la representación onírica sí que se desarrollaban como un psicodrama.
Clar, al final tu en el llibre de fet parles d'aquesta disjuntiva entre ciència i espiritualitat,
sí.
Vull dir que n'ets conscient que...
Sí.
que poden haver-hi veus no? que puguin dir de què estàs parlant.
Sí,
no? Vull dir que n'ets molt conscient i ho dius.
Sí, hago esta comparativa porque al final cuando el médico me dice bueno, no entendemos muy bien cómo ha podido ocurrir en tu caso ¿no? esta remisión que aún sigue mejorando, yo acabo haciéndome la pregunta de ¿es posible sanar el cuerpo físico a través de la creencia? Y empiezo a tirar del hilo con tema científico y me encuentro con un montón de doctores que hablan sobre la biología de la creencia y un montón de ciència que explica que esto es possible.
Clar, de fet, al final, també, això es diu molt, que al final l'actitud és essencial també quan
sí.
t'enfrontes a qualsevol tipus de
és la voluntat de querer, sí. Pero al final hay un duelo que también hay que pasar. Yo siempre digo que si todo esto me lo hubieran dicho en el momento del diagnóstico, yo me cargo a cualquiera, porque no estaba preparada
claro.
para sostenerlo.
¿Y en quin punt estàs ara?
Pues ahora estoy en el mejor momento en cuanto a la patología, el pulmón ha seguido regenerando, hay todavía más capacidad, la piel es totalmente elástica, puedo sentarme ya tranquilamente, hago vida normal.
Claro, yo te había visto amb guants, fins i tot.
Sí, yo estuve con guantes porque bueno, no podía peinarme, no podía levantar el brazo ni sentarme como un indio, la piel era muy dura y sobre todo la capacidad pulmonar. Yo hablar así contigo antes no podía hacerlo porque me ahogaba, me saturaba, o caminar y hablar a la vez era imposible. Así que a nivel de enfermedad estoy muy contenta, hago vida normal y a nivel de autora pues también muy contenta intentando dar voz a mi historia personal por si hubiese alguien que estuviese en una situación parecida.
Ah. De fet, vas presentar el llibre, si no m'equivoco, la Casa del Llibre, no?
Sí, de Paseo de Gracia.
També vas estar per Sant Jordi, aquí
sí.
a la Rambla, que et vam veure. Com ha estat l'acollida del llibre?
Pues la verdad es que estoy muy sorprendida. Para ser autora novel, sí que es cierto que estoy con una gran editorial, pero para ser autora novel estoy muy, muy feliz. También te tengo que decir que mi familia está pletórica y llaman ¿no? a toda su gente y hay una buena acogida, así estoy muy contenta.
Doncs escolta, nosaltres encantats que ens hagis visitat i ens hagis explicat la teva història i recomanem a tothom que qui la vulgui conèixer de més a prop, doncs que compri aquest llibre, Essència del ser resident, la sombra de Nathalie Dark. El nom artístic, no?, és perquè la teva...
Yo siempre de niña me hubiera querido llamar Van Helsing, vale. Pero García es lo que me ha tocado. Entonces me quise poner un nombre artístico y el Dark es por Juana de Arco.
Exacto.
Que para mí es un referente desde muy niña y es en honor a ella. Bueno. Tiene una historia un poco parecida.
Molt bé, doncs escolta, encantats que ens hagis visitat, Natàlia.
Gràcies.
Que vagi tot molt i molt bé.
Gràcies.
Molts èxits, que vagi molt bé. Nosaltres ara canviem de qüestió i marxem ara cap al Centre Cultural Collblanc-La Torrassa, perquè allà hi trobareu les il·lustracions de l'artista xilè Pintor Calleja. Es tracta de la mostra Bufet de l'Iran.
El fascinant univers del llibre Bufet de l'Iran, de Pintor Calleja, ha arribat al Centre Cultural Collblanc de Torrassa en un recull de 20 il·lustracions. L'artista xilè convida a l'emoció i la reflexió barrejant tècniques, gèneres i arts, una metodologia artística que busca una expressió desbordant perquè l'espectador es trobi en si mateix.
Es una invitación, como dice, un buffet de diferentes emociones, diferentes paisajes, diferentes sabores, a cañones, digamos, de energía del tiempo. Yo tuve un tiempo de rehabilitación, de procesos personales, tuve una lesión también por estar trabajando, pintando, y tuve que volver a aprender a dibujar o volver a empezar a hacer las líneas nuevamente, y es cuando uno pierde el contacto o cree que haber perdido algo que tiene toda la vida, esa debilidad en cierto sentido y el tener la fuerza de volver a encontrarlo, fue el proceso de hacer este libro.
Bufet de l'Iran no busca en cap cas la perfecció tècnica, sinó una certa visceralitat emocional. Las etiquetas quedan cortas para definir la exposición.
Entonces hay ilustraciones que sí tienen errores, tiritones, o por ejemplo que el trazo no me fue de A a B como yo quería, a lo mejor me fue así porque ese día estaba o más cansado, o enfadado, o feliz, o muy alegre, y eso yo creo que va a ser lo que va a destacar en un futuro en el arte, la naturalidad. O sea, hay corrección, hubo corrección literaria, corrección de ilustraciones, de arte. Es un trabajo dedicado con el respeto a todos los que han escrito un libro antes y los que han dibujado antes, pero que mantenga esa naturalidad de que somos distintos, pero y con eso podemos convivir estando juntos.
Las puertas del Bufet de l'Iran estarán abiertas fins al 5 de juny.
Comencem la segona part del programa i ho fem amb un grup que està preparant una trilogia discogràfica. De moment en coneixem la primera entrega. Ells són Cel Obert i ens visiten per presentar-nos el seu EP Xamfrà. Tenim en Martí, tenim en Miquel, dos dels seus integrants. Què tal, nois, com estem?
Molt bé, molt contents.
Ens falta la Laia, que la tenim una mica allò patxutxa, crec,
sí.
Però bé, en tot cas, amb vosaltres ja jo crec que ens podeu explicar perfectament una miqueta a veure aquest EP, aquest Xamfrà, que com dèiem és el primer de tres, bueno, el primer de tres que anireu traient fins a l'any vinent. Expliqueu-nos una mica, a veure, Xamfrà, per què aquest títol, eh? Expliqueu-nos, a veure.
Ostres, Tirte, que ara que has dit trilogia discogràfica, té molt pes.
Sí, té molt pes, eh?
És el primer de tres, formarà part d'un disc conceptual, però sí, Déu-n'hi-do. Sí. Deu parèntesi.
Sí, sí.
Digues.
Doncs, Xamfrà, al final és aquesta zona dels edificis, no?, la cantonada.
Sí.
I és un títol que ens agrada molt perquè precisament ens evoca com aquest espai de trobada de la gent que s'entrecreu al carrer i que precisament serà la primera part d'aquesta mena de bloc de pisos que anirem construint amb aquest disc. No hi volem que cadascun dels llançaments faci referència a una part dins d'un bloc de pisos. I al final són tot un seguit d'històries quotidianes, de gent que s'entrecreua en aquest lloc, no, que és un bloc de pisos, que són al final vides paral·leles de gent que potser no coincideix en res i que, per pura casualitat, coincideixen en un mateix espai. I això, Xamfrà, em sembla que és una molt bona manera de començar, perquè al final és aquesta porta d'entrada a tot aquest bloc de pisos. No?
Uh-huh. Clar, això també lliga una mica per això aquest nom amb el nom del grup, de Cel Obert, eh? Perquè al final Cel Obert és un lloc on també, doncs, no, la gent es troba, bueno, es troba allò, bueno, hi ha com una confluència, una miqueta. Quan veu escollir el nom del grup, també la cosa anava per aquí, o com ho veu fer, això?
Completament. O sigui, per nosaltres, cel obert era aquest espai real. L'únic que inicialment era un significat una mica més oníric, d'un espai de trobada on realment fer el que ens venia de gust fer, que era música, i literalment trobar-nos i connectar amb aquest nen i nena interior que portem dins i que a vegades costa connectar-hi. I per nosaltres la música era aquest espai, que era el cel obert, i que ara hem convertit literalment aquest espai de trobada involuntària, que és el que diem, a vegades surts al cel obert, et trobes algú i aquesta vergonya de saludar, no saludar, i nosaltres reivindiquem això, no?
Vosaltres saludeu o no? No sé si teniu cel obert a casa, no ho sé,
sí,
també.
Sí.
I sou dels que saludeu o no?
Els veïns de davant sí, perquè ja els coneixem de la porta. Però els altres...
És allò que tanqueu ràpid, perquè no...
Bueno, potser el primer dia no, però dius, bueno, escolta, cada X temps ens trobem aquí estenent la roba, potser que ens diguem hola, no?
Va, clar, si una cosa us caracteritza és que a nivell de lletres exploteu molt tot aquest element costumista, no? Una miqueta. Sempre ha sigut així, perquè vosaltres teniu ja dos treballs anteriors, no sé una mica com ha estat aquesta evolució del grup.
Jo crec que ha sigut una cosa bastant recent, perquè sí que sempre hi ha hagut potser una mica aquest element de la quotidianitat, no?, i de les coses que ens passen el dia a dia, però potser sobretot en el primer disc hi havia una certa lírica més això, més onírica, més metafòrica, i mica en mica hem volgut anar buscant aquesta essència més costumista, no?, més d'explicar les coses de manera natural, i jo crec que també hi ha influït molt el fet de que hem començat a compondre les cançons entre els tres, també, que és una cosa que en el primer disc no va passar, les cançons eren bastant d'en Martí o de cadascun dels membres del grup, i a partir del nostre segon EP vam començar a compondre junts, i la veritat és que ens està funcionant molt bé.
Va, doncs anem a escoltar com sona alguna d'aquestes de les tres cançons que formen part d'aquest primer EP. Ens quedem amb Bar de l'Eixample.
Divendres vespre, que bé que no hem marxat, sé que et molesta, rufes les celles, somric per sota el nas. Preparar-te un ram sensacional, clavells i liris, bugambílies, sembla ple quinquenal. No pensava pas que series tu. Tants anys regant els testos del jardí, tants anys prenent cafè junts cada matí.
Va, a veure, aquí expliqueu una història romàntica, no?, sobre aquesta parella, 7 anys de relació que acaba amb una proposta de matrimoni, però hi ha també una doble lectura, no?, una miqueta, a veure, expliqueu-nos.
Sí, amb aquest tema volíem reivindicar el que és la quotidianitat, literalment, com estàvem parlant ara, i no volem renunciar a parlar de l'amor, perquè a vegades, diem, no volem parlar de l'amor perquè ho associem com a aquesta idea caramelada d'explicar aquesta fase de l'enamorament tan enèrgica, hormonal, tampoc cal reduir-ho a aquest nivell molecular, no?, però aquesta fase explosiva, i realment una relació et porta a diferents terrenys, a viure diferents matisos i diferents moments, lògicament. I sí que és veritat que tampoc és una anàlisi profunda d'una relació, però d'alguna manera sí que es comença a entrar a aquests elements d'una manera més natural i d'explicar el que pot passar. Per exemple, surt una discussió, diferents moments que es donen quan convius amb algú realment, més enllà de la fase de l'enamorament.
I després aquest títol, per això, de Bar de l'Eixample, una miqueta és també què volíeu al·ludir aquí, a qui volíeu fer relació.
Aquí volíem parlar d'aquelles coses que hi són i que no canvien malgrat el temps. És a dir, vivim en un món que sempre estem pendents de com canviarà i a vegades ens fa cert vertigen veure que les coses passen molt ràpid i que pràcticament se'ns escapen de les mans. Però hi ha moltes altres coses que segueixen estant aquí i segueixen com fa 20 anys. I aquesta idea del Bar de l'Eixample és una metàfora de tot això. I casa molt bé amb aquesta idea d'explicar què passa dins d'una relació, en una vida quotidiana, i on passen moltes més coses, més enllà del vertigen i la velocitat.
Vosaltres esteu vivint a Barcelona, ara?
Sí.
Perquè vosaltres sou, els tres integrants, sou, crec, de Tremp, Cassada de Selva, Vacarisses, no?
Correcte.
I ara us heu trobat aquí.
Sí.
Com ho porteu, això? No sé si trobeu a faltar casa o no.
Sí, jo crec que hi ha una mica de tot. A mi, per una part, hi ha coses de Barcelona que m'agraden molt. El fet d'estar a 20 minuts de tot arreu, que hi pots anar amb bici, pots anar amb metro, la connexió, la ciutat, té una energia que, és, que pot ser molt xula, però hi ha coses que, evidentment, també esgoten molt i de tant en tant tornar al poble, poder trobar la família després de dues setmanes de no veure'ls, la pau i tranquil·litat de, no, de que no tot siguin cotxes, trànsit, metros, pressa, velocitat, doncs sí, és una cosa que es troba a faltar, també.
Mm-hmm. Clar, preguntava també perquè hi ha un altre dels temes de l'EP que parla una mica sobre les precarietats a la vida adulta, també de fet de trobar a faltar potser la família, és el tema Pretèrit plus quan perfet. L'escoltem un trosset.
Ella intenta ser millor i ell sap que tot és ficció. L'adolescència ja fa anys que ha acabat, però per la vida adulta no estem preparats. Els pares, l'àvia i barallar-se amb els germans són les coses que més trobo a faltar.
Val, doncs això era un trosset, no?, d'aquesta versió així com acústica d'aquest tema. A quin sentiment hi trobem aquí en aquesta cançó?
Aquí hi ha cert sentiment d'una nostàlgia per un passat que és molt recent. De fet, la idea de Pretèrit plus quan perfet ve d'aquí, no? De la construcció del verb d'haver fet alguna cosa. O un passat que ve abans d'un altre passat. I és aquesta idea que ens remet a casa nostra. De fet, ve molt relacionat amb la pregunta que ens has fet. I aquesta sensació de trobar a faltar, tot i no tindre por de la vida que estem vivint ara en el present, i òbviament de la vida adulta. Tampoc volem transmetre en cap cas aquest missatge de no ens volem fer grans, no. Tot el contrari, és a dir, abracem aquest moment i crec que els tres, tant la Laia, en Miquel com jo, som adults funcionals.
Ho intentem,
si més no. Sí, sí, ho intentem. I una mica hi ha aquest sentiment, l'únic al mateix temps, nosaltres no volem renunciar a parlar de certes reivindicacions o posar en el focus certes realitats que vivim, com a mínim nosaltres ara mateix que estem vivint a Barcelona, com moltes altres persones que comparteixen aquesta realitat amb nosaltres. Però no volem renunciar a fer-ho de manera poètica, introduir-ho dins del relat. I no tenim complexes a l'hora de parlar de gentrificació o de parlar d'aquestes coses que estem parlant ara, de que tot canvia molt ràpid i potser no estem preparats per acceptar-ho i potser tampoc ho volem. I poder casar aquestes dues coses, poder parlar de forma poètica de reivindicacions i parlar de coses emocionals com aquest passat, que sempre mirem amb nostàlgia.
I el tercer tema de Xamfrà té un fort contingut polític, en aquest cas és Niu, i on parleu de la dificultat de deixar enrere la llar i volar. I aquí us centreu en les persones que fugen de la guerra. Com sorgeix aquest tema?
Doncs aquest tema va sorgir quan estàvem a Tremp, que vam fer un stage de composició aquest estiu passat, i un matí la Laia estava mirant els ocells i va dir: nois, vull fer una cançó sobre una oreneta. I me la vam mirar amb una mica de escepticisme, de dir, bueno, va, aviam què. Però mica en mica vam anar estirant el fil i vam veure que podíem parlar no només d'una oreneta que havia de marxar de casa seva i fer la migració, sinó que tot això ho podíem lligar també amb les realitats que estan tan presents ara en el món on vivim, no? De gent que ha de marxar de casa seva, del genocidi que s'està perpetrant a Palestina i a tants altres llocs del món. I precisament d'aquí també va sorgir la idea d'incloure aquests versos, aquest poema en àrab, mig en català, que van recitar l'Ibrahim Beysani i la Sílvia Bel, precisament per fer una mica més palpable aquesta reivindicació, no? Perquè me'n recordo el primer cop que vaig posar la cançó als meus pares, allò de a veure si endevineu de què va aquesta cançó. I el meu pare em va dir una cosa, la meva mare em va dir una altra, i va ser com, ostres, poder no queda, no és tan obvi que parla d'un ocell o d'una persona que ha de marxar. Jo crec que aquests versos, no, doncs, acaben de declarar molt aquest sentiment, aquest significat.
Va, doncs, amb versió honesta i superacústica de Niu, sona així.
Un fred d'hivern ja haurà. Res no m'emporto, no faig maleta, ho deixo tot. Abandono aquest lloc. Dins mai, qui
Va, doncs, xamfrar, com dèiem, és aquesta primera pedra d'aquest edifici. Falten dos pisos més, no? Dos EPs que sortiran al llarg d'aquest 2026, principis del 2027. Ara toca girar una miqueta, no? Fer bolos. Com són aquests directes de Cel Obert?
En tenim moltes ganes. Cel Obert, també està bé dir-ho, que és una banda, més enllà del Miquel, Lala i jo. També se suma un bateria i un baixista, el Quim Rifà a la bateria i el Gerard Avellaner del baix. També el Joan Agulló com a tècnic de so. I Cel Obert, realment en directe, és tot això. L'únic que també tenim un format més íntim, on som nosaltres tres i defensem de manera una mica més honesta, doncs, aquestes cançons. I en tenim moltes ganes perquè hi ha moltes dates que ens fan molta il·lusió i recorrerem tot el territori pràcticament i amb ganes de començar.
Doncs convidem a tothom a que entri al vostre Instagram, que faci un cop d'ull a les dates i a veure si després a l'estiu us podem veure per aquí a propet. Nois, ha estat un plaer que ens hagueu acompanyat. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Nosaltres ara canviem totalment de registre. No sé si vosaltres, per cert, coneixeu a Letícia Sabater. La coneixeu o no us sona?
Sí, no? Malauradament sí.
Vale, doncs amb la seva resposta ja més o menys ja penso per on va el tema. Ella va ser la protagonista i la nit d'aquí, de la Festa Major de Santa Eulàlia, va ser encarregada d'un altre tret de sortir d'aquesta festa i les coses com siguin, ho va petar i va omplir tot el Parc de l'Alhambra, així va anar la cosa.
Al final yo tengo a todas las generaciones en el concierto desde niños de 5 años, pasando por 15 años, por 20, por 30, 40, 50, 60, 70, hasta 95 años he tenido en el escenario. Claro, son edades muy diferentes, entonces tengo que hacer un espectáculo para todos, para que todo el mundo se divierta y lo pase bien. Entonces lo que hago es que hago pues unos 5 temas míos, los que más gustan, y luego hago otros 4 temas actuales que están súper de moda, que le encantan a todo el mundo, y luego otros ochenteros y noventeros. Total, que al final es una hora y media de concierto, que la gente desde el minuto uno hasta el final no deja de cantar y bailar. He utilizado la tecnología más moderna porque no olvidéis que para eso son las herramientas, para utilizarlas. He querido reflejar un poco acciones heroicas de una guerrera, que soy yo, que al final el K-pop va muy de guerreras, ¿no? Entonces al final a mí el vídeo me encanta, o sea, me gusta muchísimo. Ya va por 300.000 visitas entre TikTok, y Instagram y YouTube y llevamos, nada, 3 días. O sea que de verdad estoy feliz y yo creo que pasará el millón, porque cada vez es más difícil sorprender. O sea, los vídeos que antes tenían 10 millones de visitas ahora tienen uno. O sea, que es que, claro, la gente ya lo ha visto todo, ¿no? Pero bueno, todavía siempre seguimos dándole ahí una vuelta para que vean el videoclip y se diviertan y canten la canción y la bailen y todo.
Hoy, con un vaho de nubes negras, nunca antes supe ver que había al otro lado. Tuve que aprender, nunca lo tuve claro, nunca lo tuve tan claro. Show me what you got.
Recta final del programa. Hem començat parlant de cinema i acabarem igual en aquesta ocasió amb l'Òscar Gómez i el Fran Menchón. Què tal, com estem, nois?
Molt bé, sí, sí.
Benvinguts. A veure, fa unes setmanetes que es va estrenar una pel·lícula que s'ha convertit en el segon biopic musical més taquiller de la història del cinema, només per darrere de Bohemian Rhapsody, i ens referim a Michael. És una pel·lícula sobre la vida de Michael Jackson i per aquest motiu avui parlem, o parleu més aviat, de biopics. A veure, Fran, comencem per tu. No sé si has vist Michael o no, explica'ns una miqueta a veure quina opinió tens de la pel·lícula i dels biopics en general, que crec que tens una opinió ben formada.
Sí, a ver, Michael, ahora os cuento, pero creo que es importante explicar por qué los biopics suelen ser castañas pilongas en el cine, ¿vale? Entonces, yo tengo como tres razones para explicarlo. La primera es que los biopics suelen ser anticine. No respetan la unidad de acción, no respetan la unidad de tiempo, ni la unidad de lugar. Entonces, normalmente si tú intentas como guionista generar escenas que te creen mucha tensión, si de repente pasan 15 años, que es lo que pasa en los biopics, es difícil mantener esa tensión y no suelen funcionar. Un ejemplo que sí funcionó muy bien, Ciudadano Kane. ¿Por qué? Porque esa película, que era súper inteligente el guionista que la escribió, generó un objetivo temático. Si tú tienes un objetivo temático, sí que es más fácil unir toda la película. Si no, es muy difícil. Entonces, esa es la primera razón. La segunda razón es que los biopics normalmente, los familiares censuran los biopics y no dejan que realmente se hable de toda la vida o de las cosas más interesantes o las más oscuras del personaje. Entonces, es difícil generar una buena película que no sea simplemente aplaudir a la película, que es lo que quieren los herederos, que la censuran. Y el tercer problema es que ¿a quién le interesa la vida de un artista? Quiero decir, puede ser muy interesante, pero te ves el documental, que un documental te lo va a explicar mucho mejor y por ejemplo, se me viene a la cabeza la película Amy, el documental de Amy Winehouse, que es absolutamente maravilloso. Entonces, si realmente vas a crear una película, tienes que darle un algo especial que le dé sentido.
Yo no puedo estar más en desacuerdo y los números me avalan, porque una película como Michael pues lo está reventando en taquilla. Entonces, que sacar una película que acerque al público al cine siempre es una noticia positiva. Por lo tanto, larga vida a los biopics. Luego, los biopics no pueden llevarnos con una narrativa distinta al documental, al que le gusta el documental, perfecto, pero a quien no le atraiga tanto ese formato puede ver en la película una historia, descubrir algo más de las motivaciones de ese artista o de ese personaje, ver lo que le llevó a hacer lo que hace, no sé. Y creo que hay biopics maravillosos. No vamos a hablar de todos, pero yo qué sé, de Spencer, Bohemian Rhapsody, es que hay muchísimos.
Home, ara estan veient les imatges de Michael, deies, és que ha recaptat més de 700 milions de dòlars i a més que és una pel·li que compta, evidentment, com dèiem, també amb el suport de tota la família.
Pues sí, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Porque Michael, lo estás diciendo ahora, detrás de Michael está su familia. Entonces, te puedes imaginar que todo lo que sea un poco oscuro de la vida de Michael Jackson no va a estar. Y evidentemente no está. Yo la he visto. Es terrible. Da igual que en Film Affinity le den un 7. Es una película malísima. Los personajes son cero profundos. Michael Jackson parece desde el principio de la película hasta el final un oso amoroso. Sin nada de inteligencia, no desarrollan el resto de personajes, son buenos contra malos, malo es el padre, ¿por qué? Porque es malo y punto, y el resto de personajes son buenos. Y bueno, así toda la película. Y la película es un videoclip constante donde no hay nada de profundidad ni nada de reflexión, es un desastre de película.
En desacuerdo de nuevo, no todo tiene por qué ser una reflexión, profundidad, cine de los 70. Podemos disfrutar también de una película más ligera, más buenista y disfrutarlo igual. Quien quiera algo profundo, pues eso, que puede buscar otro cine, pero algo así ligero ya va bien.
Va, passem de Michael a una altra pel·lícula, és The Doors, que l'has escollit tu, Òscar, que és un biopic sobre aquesta banda nord-americana i el seu cantant Jim Morrison, amb Val Kilmer. Impressionant, a veure, explica'ns per què.
Lo de Val Kilmer, pues no sé si lo sabéis, que bueno, el parecido físico que consiguió para la película es increíble, pero es que más allá del parecido físico, estuvo como rollo 6 meses. Sabéis que Val Kilmer es un actor de estos del método, que le decía a todo el equipo que le llamasen Jim, este tipo de cosas que tienen. Se aprendió casi toda la discografía de los Doors e incluso llegó a cantar 15 de sus temas. De forma que hasta el propio grupo, los miembros del grupo que quedan vivos, dudaban de si era la voz de Jim o de Val Kilmer. O sea, llegó a unos extremos bestias. Luego, es verdad que los familiares, la banda y tal, no quedaron contentos con el resultado porque la película exalta la parte más violenta, agresiva, desfasada del personaje de Jim Morrison. Aún así, yo la recomiendo totalmente. O sea, sabemos que hay muchas licencias, pero la banda sonora es increíble y la historia también ayuda a entender esa época y lo que pasaba, así que para mí recomendadísima.
¿Réplica breu? Sí, vos...
No, a ver, es un Oliver Stone y eso ya suma puntos, porque Oliver Stone es uno de los pocos directores honestos y políticamente incorrectos que, bueno, que ha habido en los últimos años. Entonces, no es su obra maestra absoluta, que es JFK, que creo que esa es su gran obra, pero es una película que sí genera esa lucha interna entre un personaje que por un lado necesita triunfar y por otro lado necesita matarse a sí mismo, ¿no? Y creo que muchos artistas tienen esa, ¿no? O el creador, ¿no? Los artistas creativos tienen esa paradoja, ¿no?
Va, Fran, tu has escollit un altre que crec que no hi haurà molt debat, m'imagino, aquí, que és Toro Salvaje, amb Robert De Niro, oscaritzat, crec, si no m'equivoco, no?, pel seu paper a la pel·li. A veure, explica'ns per què l'has escollit.
Bueno, porque, o sea, digo que la mayoría de biopics suelen ser malos y un ejemplo podría ser Gandhi o El último emperador, que son absolutos peñazos, o películas donde solo hablan bien de los personajes. Y quería elegir una película que sí que es un gran biopic, que es Toro Salvaje, que es la vida, te cuenta la vida del boxeador Jack LaMotta, pero no se queda en la superficie, sino que te cuenta todas sus miserias. Y sí que te hace profundizar en un personaje que también mantiene una lucha entre una necesidad de sentir que existe. Él tiene un poder, que es su habilidad para boxear, pero todo lo demás a su alrededor es un desastre. Su vida es terrible, vive en una amargura constante, pero necesita triunfar. Y así es como él se siente que existe. Entonces es una película súper brillante, con un final también memorable, que recomiendo a todo el mundo.
Podria añadir más coses, però serien positives, así que pasamos a la siguiente.
Deixem aquí, passem a Amadeus, sí. A veure, sobre la vida del compositor, sí. Wolfgang Amadeus Mozart.
4 años después de Toro Salvaje aparece Milos Forman con una película enorme como es Amadeus. Son casi 3 horas de película y fíjate qué poco atractivo puede ser, ¿no?, el biopic de un compositor de música clásica. Pues le dan la vuelta a todo y hacen una película tremenda donde se debate, bueno, está este duelo ficticio de Salieri y Mozart, que nunca sucedió, tienen muchísimas licencias para hacer una historia más atractiva. Y se centra en la composición, ¿no?, en la envidia que siente este otro personaje, Salieri, que es quien nos explica la película, en por qué él no ha sido tocado por la mano divina y en cambio a este personaje que es como muy grotesco, que es Amadeus, tiene ese don, ¿no? Entonces, habla de estos temas. Como curiosidad es que el actor Tom Hulce estuvo 6 meses, 6 horas al día aprendiendo a tocar el piano, ¿vale? Es decir, algo aprendió para las escenas. Se hizo la iluminación con luz natural y que Mark Hamill estuvo a punto de ser seleccionado para el personaje de Amadeus. Okay. Mark Hamill es el Luke Skywalker de Star Wars.
Rapidet, que si volem que entrin totes tenim
sí,
poc temps.
Sí, muy rápido. Es un gran biopic. Precisamente porque Mozart no es el protagonista. El protagonista de la película es Antonio Salieri y tiene un objetivo claro, destruir al payaso de Mozart. Y Y la película reflexiona, tiene un objetivo temático, que digo que es lo que tiene que tener una buena película, un buen biopic, y el objetivo temático tiene que ver con esa reflexión sobre el talento y el no talento. El talento que tiene el payaso de Mozart, que lo retratan como un niñato medio tarado, y el no talento que tiene Antonio Salieri, que es un gran compositor, pero no tiene ese gen especial, ¿no?
Tenim un minutet, no sé si voleu fer alguna. Ens queden dues pel·lícules que cadascú ha escollit. La Red Social, tu, Fran.
La Red Social, otra gran película, otro gran biopic, es La vida de Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, y la película empieza con una de las mejores escenas que se han hecho nunca, que es una escena donde su novia, cuando él es joven, le deja y le dice: eres un egocéntrico que jamás vas a tener amigos. ¿Qué hace el genio egocéntrico de Mark Zuckerberg? Crear Facebook.
Sí, y conecta muy bien con el final, porque es él intentando que ella acepte lo de la amistad. Yo voy a recomendar Ed Wood, de Tim Burton. Lo siento mucho, Fran.
Sabemos que a Fran le encanta Tim Burton.
Por eso lo digo, es súper entretenida. Habla del peor director, del que dicen peor director de la historia del cine, y como curiosidad es que una de sus películas reales de Ed Wood, la de Plan 9 del espacio exterior, recauda cada año, como se ha convertido en película de culto, recauda cada año más de lo que costó la película.
Molt bé.
Molt bé.
Res, perquè, bueno.
És de les poques pel·lícules de Tim Burton que se salven.
Molt bé, vale, perfecte. Va, doncs, nois, escolta, moltes gràcies per venir, per aquestes recomanacions o no recomanacions algun dels biopics dels últims anys, podem dir-ho així, i ens veiem en un mes, aproximadament. D'acord? Que vagi molt i molt bé. Exacte. Perquè nosaltres ja ens acomiadem i ho fem amb un tema que de ben segur aquest estiu sonarà a totes les pistes de ball. Dos grans de la música australiana, Fisher i Tones and I, s'uneixen a Flavour. Amb ells marxem. Fins dijous vinent. Que vagi bé.